Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i 7:15 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Una setmana més amb vostès, fidels seguidors de la taula de l'Evangeli, per escoltar i comentar les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ho farem de les del diumenge 27 de durant l'any. I som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on ja ens acompanyen els nostres tertulians. Tertulians que ara mateix els presentem. Carmen Ruiz, mare de família, advocat i col·laboradora a la parròquia de Sanot a la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Com estàs, Maria?
Encantats de tornar-los a tenir aquí amb nosaltres.
Jo també.
Sí? Bé, doncs... Josep Casanova, què tal?
Molt bé, sí? Encantats de repetir.
Bueno, doncs és pare de família, director de Càritas Diocesana d'Urgell. I mossèn Jaume Mayoral, què tal?
Pues també com els companys, molt bé d'estar aquí i amb ganes de poder parlar, no?, de les coses de la paraula de Déu.
Molt bé. És rector de Pons a la Noguera i delegat episcopal de Càritas Diocesana d'Urgell. Amics, amigues, el control tècnic a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i conducció del programa de Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho setmana rere setmana. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura que escoltarem és la del llibre del profeta Isaías, del capítol 5è.
Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l'enamorat de la seva vinya. El meu estimat tenia una vinya al turó de Benjamín. L'acabar, la netejar de pedres i plantar els millors ceps, construir al mig una torre de guàrdia i va fer un cup tallat en la roca. Esperava que li donaria bon raïm, però li donava raïms sagres. I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i homes de Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què podia fer per ella que no ho hagi fet? Per què em dona raïms sagres que jo no esperava bon raïm? Doncs ara us diré què penso fer a la meva vinya. Li trauré la tanca i que els ramats la brosteguin, enderrocaré el seu clos i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada. No la podaran ni l'acabaran i creixeran argelagues i cars. I manaré als núvols que no hi deixin caure la pluja. La vinya del Senyor de l'Univers és el poble d'Israel i els homes de Judà són els ceps que ell havia preferit. N'esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies. N'esperava bondat, però hi sent el clam dels oprimits.
El profeta reprodueix un vell poema, un cant d'amor, amb aquesta vinya. I recordem que la imatge de la vinya està aplicada al poble d'Israel en diversos indrets. Expressa la relació d'aliança entre Déu i el seu poble, una relació d'amor. Bé, doncs tenen la paraula a partir d'ara. Digui, mossèn Jaume.
Jo, l'enamorat de la seva vinya, perquè nosaltres, els que som d'aquests bisbats més rurals, no? I ara pensava, allò de la vinya no és ben bé vinya, nosaltres tenim allà a Pons, tenim 18 parcel·les d'horts socials, i és molt curiós que quan hi vas a veure'l, ja que són propietats de la parròquia, sempre t'ho diuen, i tothom et ven el seu hort com el millor. Passi, passi, mossèn, i veus aquell tot l'enciam ben cuidat, aquelles tomateres que pugen, i realment l'any que no va bé, o aquell producte que aquella vegada no surt bé, pel que sigui, els desmotiva, perquè dius, mira, aquest any, escolta, les patades han sortit malament, no? Jo em sembla que també això és molt semblant a el que voldria Déu de la seva vinya, no? Com aquests pagesos que estan encantats, i pageses, que també hi ha dones pageses que ho fan molt bé, que voldríem sempre de poder ensenyar i oferir un bon hort amb els millors productes de la terra, i l'any que no va bé es troben com a decebuts i entristits. I el que voldríem, doncs, saps què? Haurem de tornar a passar al multicultor i tornar a plantar-ho, perquè no ha anat bé, no? I em sembla que també en aquest sentit és una mica també, jo diria, la sensació de Déu de veure que ho ha intentat fer tot el bé possible perquè la humanitat anés bé, pogués respondre bé, i ens trobem que de cop i volta som gent molt dificultosa, problemàtica, i que bé, que no fem bona pinta, no? Vull dir, som unes patates de mal fer. Això com un d'allò, aquella inquietud, aquella cosa que veus, no?, de la gent de la nostra terra, no? Perquè, clar, la vinya, hi ha molts llocs que no hi és, en canvi, el tema de pagesia, el tema d'or, sí que es dona molt a casa nostra.
Què més podem dir? Bé, Josep, què l'inspira a vostè, doncs, aquest...
Bueno, a part d'aquesta narració poètica, jo, que a més soc d'origen rural, havia acabat vinya, jo de petit, per tant, sé molt bé què és una vinya, no? I me sento molt identificat amb aquest text. Claro, al final, jo crec que diu, la vinya del Senyor de l'Univers és el poble d'Israel i els homes de Judà són els ceps que ell havia preferit. Tornem a estar una mica el mateix, aquest poble que era un poble molt trasto, un poble que a una hora era fidel, l'altra infidel, som nosaltres, les nostres vides de creients, les nostres vides, diríem, personals, no? Que també som una mica així, una hora infidels, l'altra hora poc creients i l'altra hora... Però, bueno, però al final, què n'espera? Què n'esperava? Què és el que volia dir jo? Diu, n'esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies. N'esperava bondat, però hi sent el clam dels oprimits. Avui, segle XXI, és vigent, això. I és vigent amb una visió més, potser, planetària, no? Som capaços de produir molts excedents d'aliments i, en canvi, no som capaços de resoldre la fam al món, que hi és. Això és un exemple, diríem, una mica...
Què falla aquí? Perdoni, què creu vostè que falla? Si és que falla alguna cosa, pues, potser no.
Pues què falla? Pues falla la bondat humana. La visió...
No
de
més
que...
això.
La visió de que és el missatge de fraternitat de Déu, de que tots som germans, de que tots estem, som família humana, ens falla això, només anem als nostres interessos.
Ja serà... No podem solucionar.
Bueno, podem...
Vostè que ha treballat molts anys a la banca, va,
podem...
a director...
No, 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 és que has dit una paraula...
Mullis.
M'has dit una paraula que a mi m'encanta, perquè en nom d'aquesta espècie de partit nou, Podem, o Podemos, a mi m'encanta aquest nom. Una altra cosa és el que ells promouen, ho diuen, no? Si nosaltres convencem, sí que podem. I podem canviar moltes coses. Però volem fer-ho, home, quan estem plens d'egoismes, quan volem el nostre establiment. Pensem una cosa, tot el tema de la immigració, en el fons, també és una por perdre la nostra estabilitat, el nostre estat de benestar, que sabem que a la llarga no el podrem sostindre. A molt a la llarga és insostenible, perquè portem un nivell de consum de recursos humans, de recursos de la naturalesa bestial.
Sí, sí.
I vull dir, en pocs anys ens estem carregant una quantitat de recursos. No podrem. I el nostre món, amb visió així planetària, doncs hem de canviar, ho hem de fer possible, moltes coses. Aquest és el missatge. Jo el trobo molt social, aquesta lectura.
Jo només una petita eventualització, perquè algú pot pensar que només es pot fer des d'un tema de la fe, no? De dir, a veure, tot això és el que Déu voldria. No, escolteu, lo de la solidaritat, també, escolta, tothom s'omple la boca de la fraternitat, la llibertat i la igualtat, i no hi és. És a dir, sí que és una cosa nostra, perquè nosaltres som creients, però penseu que en la societat, també diguem-ne civil o no creient, el tema fraternitat tothom n'hi va ple, i no es tradueix. Ho dic perquè també veiem que es culpa una miqueta de tots, eh? No, sí. No només...
Bueno, jo penso que solidaritat o caritat, no? Uh-huh. Caritat també des del nostre punt de vista catòlic o cristià. Això jo penso que es treballa molt a nivell individual, es pot treballar a nivell individual. Jo m'he trobat moltes vegades que fent una precisió individual als meus clients els he canviat el punt de vista individual. Si tu des del teu cor ja comences a ser caritatiu, a estimar els altres o a estimar aquella situació, pues, també funciona, no? Uh-huh.
El salm responsorial d'aquest diumenge 27 de durant l'any és el número 79 i té per resposta «La vinya del Senyor és el poble d'Israel» i recull el pensament central del profeta que acabem d'escoltar. «La vinya del Senyor és el poble d'Israel». Bé, tornem-hi. Doncs que volen afegir alguna cosa més doncs, el que hem comentat en aquesta primera lectura en relació molt lligada amb el Salm.
Hi ha un fragment final que parla de que aquest Déu de l'univers, que nosaltres estimem i li donem culte, el que farà és renovar-nos. Allò que diem, si ara no ho fem bé, ajuda'ns a renovar aquesta globalitat del món que és incapaç de compartir els excedents alimentaris o d'altres coses, o de riquesa. És a dir, el que el planeta produeix ben repartit arribaria a tothom, el que la individualitat i a vegades l'egoisme, potser de les grans nacions, no ho permet. I per altra banda, també més avant diu i haver fer-nos veure la claror de la vostra mirada. Hem de dir clar i ben fort que el nostre Déu té una mirada bonica, lluminosa i joiosa. Jo sempre ho dic molt, dic, potser sí, que podríem dir que les sotanes, no ho sé, algú potser diria que ara dic una cosa maldita, però haurien de ser de colors. Per què? Perquè el nostre Déu no és un Déu de negró. Ja sé que em diran algú que això no toca, però imagino's la sotana de colorets per dir, ep, poder donar aquesta resposta.
Són molt llargues i molt grosses, per ser de colorets.
I cabrien molts colors.
O,
i cabrien
groc,
molts colors.
El taronja.
Bueno, només com una suggerència que es diu al Salm.
En Jaume. Proposo que passem, disculpi el somriure.
No.
Passem a escoltar la segona lectura, és de la carta de Sant Pau, Cristians de Filips i del capítol 4.
Germans, no us inquieteu per res. A cada ocasió que ho diu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d'elogi. Pratiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut. Que heu sentit, ho heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
Continuem un altre diumenge amb aquesta carta als filipencs. Pau els recomana de viure en concòrdia, amb alegria i en pau. No s'han de neguitejar perquè Déu mateix és el seu defensor. Què els suggereix aquesta lectura?
Molt actual.
Doncs vinga, som-hi.
Una anècdota a la meva feina, abans de plegar, que va ser els últims anys molt complicats.
A la banca, no?
Sí. Pues tenia, vaig traure, no sé, algú em va portar aquella estampa de Teresa de Jesús que diu nada te turbe, com era?
Nada te falte, quien os tiene...
Sí. No. Aquesta. No. Bueno, que se diu bastant, no? I me la vaig posar sobre la taula. I llavors, pues, quan em venien a explicar els companys de la feina els problemes al despatx, clar, al final em deien, home, és que tu tens ajuda, eh? Però bueno, fa poc va vindre una companya d'una altra oficina de Lleida i fa poc em va dir, diu, encara tinc penjat l'ordenador aquella.
Que maco.
Sí.
Vol dir que li resol algun problema?
Sí. No resol, però hi ha moments... No, perquè jo no crec que amb la pregària monetària que...
No, bueno, clar,
jo no crec
però
amb allò que es
personal,
diu de que
personal.
Només ens en recordem de Déu quan les coses tronen. Sí, que a vegades sí. M'ho trobo. Lo que sí que visquem en una societat molt, molt complexa. Ara aquesta crisi ens ha portat a molts problemes. Hi ha molta gent que ho passa malament. I jo penso, bueno... Com puc dir, no us inquieteu per res. Inclús a la nostra vida diària. Jo també estic inquietat per les coses del dia a dia. Estic en el neguit. A veure si a final de mes tindré peles per pagar als treballadors. Si això ho tirarem endavant, si m'aprovaran això, si aconseguiré allò. Si això...
això ho diu com a director de Caritas.
Correcte.
Eh?
Clar, això porta un neguiteig. I ara que hem posat en marxa el nou projecte de l'empresa d'inserció, doncs més, perquè tot és tan complicat. Hi ha tantes coses. Clar, i arriba un moment que només... caus, perquè a mi m'ha passat amb aquella obsessió. I costa molt de pregar, a vegades, no? Jo, quan estaven les coses tan malament, un bon moment que trobava per pregar és quan anava de casa a la feina. pel camí, que trobes, no trobava molt poca gent, perquè eren a les 7:15, 7:45, era un moment que pregava. I després va arribar a dir, quina cosa més estranya que m'he posat ara a pregar. Bueno, és que les situacions i circumstàncies a vegades t'ho aporten. Però a mi m'agrada, recordem-ho, com deia la meva mare, no? Diu, de totes les dificultats, però sobretot no perdeu mai la fe.
Sí.
Sí, sí.
No, i a més fer és bé, perquè diu a cada ocasió que ho diu a la pregària.
Sí.
A veure, les grans pregàries, a part de les que es puguin fer en el culte, és a dir, dins de l'església, les més boniques moltes vegades et surten en el dia a dia, és a dir, anant a la feina, o a vegades estan a casa, o a vegades esperant aquella visita per omplir uns papers d'una boda, i fas aquella pregària que, bueno, que et surt del cor, i dir, bueno, mira, en aquest moment. Aquí també ens ho diu d'una manera molt d'allò, i sobretot una pregària que no sigui només demanar. Jo us hi dic molt. Quan algú et ve a demanar a la parròquia, vull fer una missa d'acció de gràcies, que no és molt habitual, perquè les misses també són pels difunts.
Sí.
Pels difunts. I quan et ve una persona i dic, dic en qui l'he d'adreçar? Perquè a vegades van pels sants, a vegades diuen, no, Déu, i vols que diguem el que diu? No. Diu, estic content i agraït. Pel que sigui, a vegades petits detalls. Acció de gràcies. Han perdut molt aquest sentiment de l'acció de gràcies. Som capaços de demanar per tot, per la pau, pel diàleg, i dona gràcies a Déu de dir, mira, avui el dia ha anat bé. Ens han vist aquí a la ràdio, hem pogut comentar la paraula de Déu, hem pogut arribar a molta gent, això és un do. Doncs donem-ne gràcies a Déu i per què no? I el que has dit tu, jo també ho trobo molt bé, és a dir, a vegades la gent fa, és que no, la gent jove també, especialment, jo pregar, clar, jo pregar un Pare Nostre o un d'allò a l'Església em costa.
Perquè la gent no confia en la força de la pregària,
clar.
Però jo personalment he vist amb amics meus amb l'efecte de la pregària. És a dir, pregar amb fe et dona resultats, està claríssim. Moltíssima gent, jo estic dins d'un grup de pregària, és de Huesca, i la veritat és que veus coses impressionants. O sigui, estem en un foro i té uns efectes impressionants la pregària. La pregària comunitària d'aquest foro, no?
Sí,
perquè
sí,
són,
sí.
No sé si som 100 o 150 persones.
A mi em va passar una experiència, no hi vaig tant ara, per qüestions de, bueno, d'altra feina, no? Però d'anar alguna vegada a Taizer, fet aquí, a Catalunya, i diria, ai, aquest jovent, com aguantaran mitja hora aquí anar pregant? Dic, ai, ai, ai. O sigui, poses el clima, el silenci, l'ambient, i jo no vaig aguantar mitja horeta i ells van aguantar. Per què? Bueno, potser perquè necessitem d'aquests espais. I total, era una pregària repetitiva. Una pregària sí que era interior i acompanyada, no? I dius, bueno, doncs això és una mica el que hem de recuperar. I, com dèiem abans, no només que sigui una petició, sinó una acció de gràcies. I per aquí, al final de la lectura, es diu el Déu de la Pau. Jo estic molt angoixat de que en nom de Déu es pugui fer tantes barbaritats. I,
sí.
I no voldria anar només, alerta, no voldria anar només als països del Tercer Món, no? Ni als països de l'est d'Europa. La violència de gènere és una bofetada de Déu.
Totalment. I l'avortament.
Correcte, perquè el nostre Déu és un Déu d'amor i quan em digui això perquè és una cosa propera, no?, que t'hi trobes. I dir, com pot ser, no?, el Déu de l'amor que el tinguem tan devaluat.
Sí.
Doncs continuem endavant, i ara només ens resta per escoltar i comentar l'Evangeli, però abans acordem doncs, als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia comentant les lectures del diumenge 27 de durant l'any amb la Carmen Ruiz, mare de família, advocat i col·laboradora a la parròquia de Sant Not, de la Seu d'Urgell, amb en Josep Casanova, pare de família, director de Càritas Diocesana d'Urgell, i amb mossèn Jaume Mayoral, rector de Pons, a la Noguera, i delegat episcopal de Càritas Diocesana d'Urgell. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Mateu, del capítol 21.
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble.
Escolteu una altra paràbola. Un propietari plantà una vinya, la voltà d'una tanca, i cavà un cup, i construí una torre de guàrdia, i deixà uns vinyaters que la cultivessin, i se n'anà del país. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits. Però aquells vinyaters els van agafar, i a un li van pegar, a un altre el van matar, a un altre el van treure a cops de pedra. Ell envià més homes que la primera vegada, però els tractaren igual. Finalment, els envià el seu fill, pensant que almenys el fill el respectarien. Però ells, en veure'l, les digueren, «Aquest és l'hereu, matem-lo i ens quedarem l'heretat». I l'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters?
Li responen,
«Farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns altres que li donin els fruits als temps de la verema».
Jesús els diu,
No heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar.
Una altra paràbola en relació amb la vinya com a imatge del poble d'Israel. I una altra controvèrsia que té Jesús amb els grans sacerdots i notables del poble d'Israel. Què dirien d'aquí? Veiem-ho.
Jo em quedo amb que sigui amb paràboles, que hagi d'explicar les coses als grans sacerdots i als notables, que tenien molta instrucció, també religiosa, no? De dir, he d'utilitzar paràboles perquè els grans sacerdots i els notables entenguin quin és el missatge de Déu. Jo també em sembla que és important que en els nostres temps tan avançats en moltes coses sapiguem recuperar la catequètica de la paràbola, no? Perquè permet arribar molt fàcilment el missatge a tothom. I a vegades també aquelles persones que potser per la seva formació haurien d'estar més assabentats i més entenedors i que realment no veuen la llum. A vegades l'enfosqueixen, no? Jo em sembla que això és molt important en el nostre món, les paràboles com una pedagogia de la fe. I és molt important, sobretot en les nostres homilies dels diumenges o a vegades amb el diàleg de la gent, no? D'arribar a la seva realitat i poder transmetre aquesta lluminositat de l'Evangeli. A vegades que són difícils com aquest, perquè hi ha tota aquesta discussió entre la vinya i els vinyaters, i sobretot també que és una història que sembla que acaba una mica malament, perquè aquí hi ha pedres per tots.
Aquí sembla que estigui parlant de la gravetat de la reincidència, no? De la reincidència. Quan tu fas una actitud dolenta o reprochable o el que vulguis, no? O perjudicial per tu o pels altres, per molt que se t'expliquin les coses, tu reincideixes un altre cop, o per molt que sàpigues que aquella actitud no és bona ni positiva per tu, tornes a reincidir en la mateixa cosa, no? Per mi és una de les idees bàsiques d'aquesta paràbola.
I que sàpiguin els grans sacerdots i els notables del poble que a vegades aquella pedra que ningú accepte és la que anirà a dalt de tot i coronarà l'edifici, no? Jo també és una mica... La que ens he dit important.
Molt important. Però això si ho actualitzem, ara en els nostres temps, avui, si vingués Jesús, podria dir el mateix? Pues probablement que en moltes situacions i en molts llocs podria dir el mateix. I, clar, jo també m'he fet la pregunta, com és que fa servir una paràbola als grans sacerdots, els notables, que deuen ser les persones més cultes, no? Més preparades. Si això ho traduïm en els nostres temps, a lo millor també ens podria passar el mateix. Vol dir que també és vigent l'Evangeli. I després la pedra, sí, això de la pedra angular. Moltes vegades expressem coses, no valorem coses, no valorem persones, però a nivell professional, per començar, no? Uh-huh. En el sistema públic passa molt això, no? Perquè si no té la carrera, si no té el títol d'això, no està capacitat. I es troba moltes vegades en el món professional, o almenys la meva feina, que gent sense carrera pues, tenien una capacitat i un do impressionable amb un altre. Per què? Perquè posem etiquetes. I el novedós d'aquesta part de l'Evangeli és que intenta trencar, suposo, jo m'imagino la cara que devem posar tots aquests grans sacerdots i notables al que els hi va dir, no? Perquè els hi venia a dir, vosaltres, fora. O no se n'entereu.
O mireu de convertir-vos perquè pugueu formar part de l'edifici, perquè no hi tenien lloc. Si
continuava no es ploia ningú.
Correcte.
No. Sí, això dels professionals que has dit és correcte, no? Els que ens movem en aquests petits mons, que veu gent que tenen molts títols i si voleu una formació, diguem-ne, tècnica i d'allò, però falta una cosa que és primordial, no? Que és la vocació. Uh-huh. I aquí també, aquí en aquest text també ens parla de que si recuperem la vocació, realment entendrem la paràbola i la viurem. I t'hi trobes amb tot, és a dir, no només en el món dels professionals, del que vulgueu, de la cultura i del treball, sinó a vegades de petites coses, no? Dir, si no hi ha una vocació, si allò no t'ajuda, si allò no et serveix, canvia-ho, perquè no té sentit viure tota una vida...
Bueno, és allò de fer les coses que t'agraden, no? O sigui, fer les coses que t'agraden. Quan fas les coses que t'agraden, les fas millor. que no quan no t'agraden.
I per això es tries que hi hagi tanta gent que vulgui fer aquelles coses que els agraden, però aquelles coses que els agraden no els hi pot portar un sou digne, no els hi pot donar feina, i això és el tries. Quan veus els joves que et diuen, mira, vull fer tal carrera, i tu penses interiorment, com que no, eh? Dic, això no trobaràs perquè hi ha molt aturat, no? I et dol, perquè veus que hi té la vocació, i té les ganes. El que li falta és que la societat doncs, pugui establir el que sigui perquè tothom pugui viure d'allò que li agrada, no? Que potser directament no ens ho diu el text, però que...
No ens ho diu directament.
Eh? Sí. Però que em sembla que seria interessant, no?, en aquest sentit. I, bueno, després torna al tema dels vinyaters, no? Potser per què el tema de la vinya? Perquè sempre hi ha un altre any per poder podar, per poder posar-hi més bona terra. És a dir, ha anat malament. Bueno, doncs, no diu ja s'ha acabat.
Hi ha oportunitats, no?
Hi ha oportunitats. Jo em sembla que això és molt important a la nostra fe catòlica. És a dir, sempre hi ha una altra oportunitat. El nostre Déu és el Déu de les oportunitats. I això, jo em sembla que també és una cosa que a vegades potser no valorem, de dir, no, escolteu, aquest any ha anat malament, com aquell pagès que us deia abans, o de dir, escolta, aquest any les patates han sortit corcades. Bueno, doncs l'any que ve hi tornarem a veure on han fallat, no? Però, sobretot, tirar endavant i tindré aquest sentit de que Déu ens donarà una oportunitat i una altra, perquè tu cada any pots millorar. Que hi ha hagut una mica de... a la fulla d'aquella llosa, l'has d'ensofatar bé, doncs fes-ho, perquè realment tu el que vols, en el fons, és que aquella verema sigui bona, no?, i doni un bon fruit.
Doncs, que alguna cosa més apuntem amb aquesta lectura, que segur que hi ha més coses per dir. Com que el cel s'ha acut el... Afegir-hi res, Carmen?
No,
què diríem?
No, a veure, jo... El tema de la... A veure, que havia notat aquí alguna coseta. No, és a dir, a veure, el fet de que hagin tingut l'oportunitat de retornar a Déu, al Pare, per mi és molt important. I això cada dia també ho veus, no? Ho veus en les petites coses que et passen, que dius, per què em passen aquestes coses, no? I preguntes el per què d'aquesta cosa que aparentment no té una lògica, no?, diària, no? Petites oportunitats en la feina, a la família, persones que no t'esperes aquella reacció bondadosa o bona. Jo em trobo molt sovint aquesta porta que s'obre contínuament. Per mi és un dos missatges, és a dir, Crist va obrir la porta, la que li va costar la vida, en realitat, no? Però és per aquesta nova oportunitat...
És aquest hereu de la vinya que al final lo maten.
Efectivament.
I el pare, el sapiguent o què, podrien matar-lo, l'envia, de dir, bueno, mira, pot passar.
Sí, sí, sí.
Potser es convertiran, no és el cas.
Clar.
Potser hem de millorar un xic les relacions humanes, no?
Molt.
Perquè partim, a vegades, d'un menyspreu de la persona, no conscientment, perquè aleshores això seria un pecat greu, però com si l'altre el menystinguéssim. Inconscientment ho anem fent i ens sobrevalorem nosaltres... Potser hem d'apuntar una mica cap aquí,
no? És un fet d'història de les religions, no? El grup dels intocables a la Índia, que encara hi és, però escolta, amb aquest model, però no ho diem igual, també és a casa nostra.
També.
Vull dir, criticarem el model de la religió, en aquest cas hinduista, però nosaltres també tenim una gradació social, sí, que t'hi trobes, no? Dius, escolteu,
i això no
és el correcte, que això és, dius, bueno, no, Déu no ho voldria pas així, no?, en aquest sentit.
Molt bé, doncs, aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, hem exhaurit el temps que hi havíem de dedicar. Agraïm per això la col·laboració en el programa amb Josep Casanova. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carmen Ruiz.
Gràcies, Maria.
Gràcies, mossèn Jaume Mallorà.
També com els companys.
I com no, també a vostès, amics i amigues de la taula, moltíssimes gràcies perquè setmana rere setmana som fidels a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Gràcies també per sintonitzar-nos aquí al programa La Taula de l'Evangeli. Ja saben que queden convidats per la setmana vinent i que poden fer-nos arribar els seus missatges de correu electrònic dient-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris, en definitiva, sobre el programa. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. També ens trobaran al Facebook. Ens ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Principat. Andorra 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.